Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. Els aeroports de les Illes han programat 10.000 vols des d'avui fins que acabin les festes de Setmana Santa. Són un 14% menys que l'any passat. Moltes comunitats autònomes inicien aquest divendres l'aturada escolar de Pasqua i això es notarà ja amb les arribades de turistes a les Balears. Una jornada en què justament a l'aeroport de Palma es reobri de manera parcial el mòdul D on normalment operen les connexions amb la península. Estava tancat, recordem-ho, des del mes de novembre passat i s'hi feia una reforma del sostre. Tot d'una serà mandat directe en aquest aeroport a Son Sant Joan, on també avui havia d'iniciar-se una vaga convocada a l'empresa Ground Force, que s'encarrega dels serveis de terra. Una aturada que finalment s'ha posposat fins la setmana que ve. Ho explicam tot en aquest divendres, dia 27 de març. I just avui el Consell de Govern aprovarà el seu pla de xoc per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
La intenció de l'executiu és que siguin complementàries a les mesures estatals convalidades ahir pel Congrés dels Diputats. La presidenta Marga Proen ja ha avançat que inclouran tant rebaixes fiscals com ajudes directes. El govern es reunirà també avui a hora baixa amb patronals, sindicats i sectors afectats per presentar-los les mesures.
I just en plena gestió dels efectes econòmics de la guerra, avui el nou vicepresident primer del govern espanyol, Carlos Cuerpo, i també el nou ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, prometen els càrrecs davant el rei.
Això l'endemà de la darrera remodelació del gabinet de Pedro Sánchez, accelerada per la partida de María Jesús Montero per encapçalar la llista del PSOE a les eleccions d'Andalusia. La va presentar ahir a hora baixa el president del govern espanyol.
Estoy convencido, junto a Carlos Cuerpo, ayudará a mantener a España en la senda de transformación y responsabilidad fiscal y prosperidad por la que venimos avanzando desde hace ya casi 8 años.
I el Congrés dels Diputats dona llum verda perquè Formentera tingui un senador propi.
Al haber superado los 3/5 de la votación de la Cámara, queda aprobada la proposición de reforma del artículo 69.3.
Així ho anunciava la presidenta del Congrés, Francina Armengol, aquesta aprovació de la quarta reforma constitucional de la democràcia.
Només Vox s'hi ha votat en contra i 5 diputats s'hi han abstingut. La proposició de llei perquè Formentera tingui un senador surt del Congrés i parteix cap al Senat per reafirmar-ho. D'aquesta manera, una vegada aprovat a la Cambra Alta, en les pròximes eleccions generals, Formentera ja podrà triar el seu propi senador.
I nova guerra per sa feixina de Palma, el Ministeri de Memòria Democràtica ordina la seva retirada i l'Ajuntament la seva protecció.
L'Estat inclou el monòlit en el catàleg d'elements contraris a la memòria democràtica i ordena que la llevin, una decisió que a més ha arribat just minuts abans que Cort aprovés definitivament la seva protecció patrimonial amb la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana gràcies als vots de PP i Vox.
I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal tornarà avui a Son Moix per disputar un partit de Lliga. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El conjunt mallorquí rebrà a les 8:30 al vespre la visita de l'Alzira, penúltim classificat en el que serà el partit de retrobament amb la seva afició. El Palma du sense jugar al Palau d'Esports de Son Moix des del passat 14 de febrer i cercarà amb una victòria desfer-se de l'eliminació a la Copa d'Espanya. I en futbol, Veda Morici amb la selecció de Kosovo cercarà una plaça pel Mundial a la final de la repesca després de guanyar a l'Eslovàquia de Martin Valiant per 3-4 a la semifinal. Tots dos jugadors mallorquinistes varen ser titulars i el central eslovac va fer el primer gol del partit per la seva selecció. Això mentre el Mallorca farà avui el darrer entrenament de la setmana per a descansar el cap de setmana.
I continua el temporal marítim a les costes de Menorca i al nord de Mallorca. L'EMET ha activat per avui a vista taronja de nou aquestes dues parts de les illes. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui encetam una jornada en què de nou el vent i l'onatge seran protagonistes. Quant al vent, sí que en dediquen entre les Pitiuses i Mallorca, no el notaran tant. Serà sobretot en el sector de Menorca que aquest torni a bufar amb força, principalment de tramuntana. I, per tant, al nord d'aquesta illa tindran la situació marítima més complicada amb un onatge molt intens. Així tot, també ho hem de dir, a la resta de l'arxipèlag, al nord de totes les illes, notarem un onatge bastant més important. D'altra banda, quant al cel, cel verem més ullades de sol que aquesta anterior jornada, però així tot encara tindrem una presència de núvol destacable que fins i tot ens podran deixar algunes gotes al llarg de la jornada. Això sí, no esperem unes pluges que siguin gaire destacables. I tot això estarà acompanyat per una temperatura amb molt pocs canvis respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats d'avui girin aproximadament entre els 12 i els 17 graus aproximadament. Ja hem vist el cap de setmana, tot i que demà encara continuarem amb un ambient una mica carregat, sí que tindrem una petita treva. Serà a partir de diumenge, sobretot, que tornarà la inestabilitat i tindrem una jornada bastant més complicada, amb un vent que tornarà bufant força, un onatge bastant important i també unes pluges que podran afectar a diferents punts del territori. Ara mateix tenim a Mallorca 9 graus a Aleró, 10 a Santanyí i 11 al Port de Sóller. A Menorca, 11 graus a Mahó i 12 a Ciutadella. I a les Pitiuses, 9 graus a Cala Jondal i 11 a Santa Eulària.
I són ara les 7 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i Antoni Escanelles, Cristina Bausà, Caterina Bany, Ansel López i Toni Sastre. Començar.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Aquest és un cap de setmana important pel turisme nacional. Comença l'operació sortida de moltes comunitats autònomes en què avui s'inicien les vacances escolars de Setmana Santa. Els aeroports de les Balears, per tant, ja funcionaran a ple rendiment amb més de 10.000 vols programats des d'avui i fins dilluns de Pasqua. És un 13,7% menys que l'any passat.
Cal tenir en compte, això sí, que Pasqua va caure el 2025 dues setmanes més tard i, per tant, més a prop de l'estiu. Aquest cap de setmana també és important tradicionalment pel trànsit aeri de les Balears, perquè és quan es passa de la programació d'hivern d'Aena a la d'estiu i les aerolínies operen més vols. Per aeroports, el de Palma es preveuen 7.500 moviments durant aquests dies, un 11% manco que l'any passat, i amb dissabte, dia 4 d'abril, com a dia de més trànsit. A l'aeroport d'Eivissa i el de Menorca la disminució és molt superior, del 19%. A Escodolània, 1.800 de programats, i a Menorca la previsió és de gairebé 720.
Precisament coincidint amb aquest inici de la Setmana Santa, les obres de reforma de l'aeroport de Palma inicien avui una nova fase. Reobre parcialment el mòdul D, que és on normalment s'operen la majoria de vols amb la península. S'havia tancat el mes de novembre passat i s'hi està fent una reforma integral del sostre. Avui ja torna a funcionar a mitges, coincidint amb l'increment de l'operativa de les companyies aèries just abans de Pasqua. Mitjan abril quedaran operatives la resta de portes d'embarcament. Connectam en directe amb l'aeroport de Son Sant Joan. Cristina Bausà, bon dia.
Bon dia. És cert que avui entren en aquesta nova fase, però des de fora aquests canvis no es noten. Aquesta reobertura és evident que no ho poden veure, perquè són intervencions que s'han fet a l'interior, que s'han fet al mòdul D, que inclouen la substitució dels sistemes de climatització i il·luminació per d'altres que en realitat són més eficients. Per tant, l'ampliació no és l'ampliació que poden veure des de fora, des de l'exterior d'aquest aeroport, sinó que per poder-se donar-se'n compte és necessari passar el control de seguretat. Però avui també hem de dir que ha acabat la segona fase de les obres a la planta de facturació, on s'han renovat les oficines de les aerolínies, que aquestes, però, encara continuen tancades, i a l'exterior es nota que hi ha hagut aquestes obres perquè encara hi poden veure pols. Sigui com sigui, pel que ens expliquen, les obres avancen, cosa que els passatgers residents agraeixen.
Hombre, ja és hora, perquè vulguis o no, venir aquí a trobar-te amb obres i tal, pues ja era un poc a hora. Ja fa temps, de totes maneres, que no vam passar a l'aeroport, però bueno, ja era hora també.
Que ja eren necessaris que s'acabin per poder anar per tot i que sigui més fàcil anar per l'aeroport.
Això és el que ens deien els passatgers que viuen aquí a Mallorca i que, per tant, freqüenten aquest aeroport, que freqüenten Son Sant Joan, però els que només estan de passada diuen que, tot i haver obres, no s'han trobat amb problemes.
Realmente no hemos visto mucho porque nos han traído en taxi desde el hotel y nos han dejado la puerta y ahora vamos a hacer el control de seguridad. Realmente no hemos visto mucho caos y...
Segons Aena, es preveu que les obres acabin el 2026, encara que la part de les obres visibles pels passatgers ja estarà finalitzada durant aquest estiu.
Gràcies, Cristina. Ha estat una obra d'ampliació amb crítiques de sindicats. Comissions Obreres assegura que una de les empreses encarregades ha pagat part del sou als seus treballadors en negre sense cotitzar a la Seguretat Social. A més, el sindicat Comissions ha denunciat davant la Inspecció de Treball que els empleats han estat obligats a firmar fulls de feina de 8 hores quan en realitat en feien més.
El responsable de construcció del sindicat Comissions Obreres, Miguel Pardo, explica que l'empresa denunciada davant de la Inspecció de Treball és Aragón 2012, una subcontracte d'Acciona que va deixar de pagar part de les mensualitats als seus treballadors. En la denúncia que ha tingut accés a Ivetra Ràdio també s'exposa que els empleats feien torns nocturns i jornades en dissabte. Fins i tot algunes setmanes es quedaven sense dia de descans perquè havien de fer feina en diumenge.
Varen deixar de pagar les hores 2 mesos antes de que se n'anassin. I les pagaven amb un sobre, però ja ni en sobre els darrers 2 mesos. Al final són dobbers, perquè feien moltes hores. Al final dissabtes hi anaven a fer feina, diumenges també no descansaven, a vegades no descansaven.
Des de l'inici de les obres, tant Comissions com UGT també han denunciat la manca de mesures de seguretat a les obres de Son Sant Joan. A més, el responsable de construcció, el sindicat UGT, Roberto Serrano, denuncia que AENA els ha denegat el permís per fer inspeccions a les obres. Tot i això, assegura que té constància que fa d'haver 2 mesos ja hi havia treballadors que feien jornades que arribaven a les 12 i 14 hores diàries.
Exceso de jornadas, o sea, jornadas larguísimas, ¿vale? Porque claro, todos sabemos que el aeropuerto, al ser una obra muy grande, al acercarse ya la temporada en la cual nos visita mucho más turistas, tal, quieren tenerlo acabado.
I el govern no té xifres de quants accidents laborals s'han produït en les obres d'ampliació de Son Sant Joan, però Treball ha rebut moltes queixes i moltes incidències. La consellera Catalina Cabré diu que l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral, l'IBASAL, ha estat molt damunt les obres i s'ha requerit informació.
Nosaltres hem enviat tècnics de CIBASAL de manera contínua per intentar estar damunt d'aquesta obra i intentar que hi hagués les menys incidències possibles. CIBASAL va requerir el pla de seguretat de l'aeroport i sobretot de coordinació, perquè les incidències més fortes eren de coordinació a nivell de prevenció de riscos laborals.
I coincidint amb aquest cap de setmana intens als aeroports, avui havia de començar una de les vagues convocades als serveis de terra de dues empreses. Finalment, però, ha estat posposada. El motiu és que la companyia Ground Force havia reclamat que els sindicats no havien preavisat la convocatòria amb prou temps d'antelació.
UGT diu que aquest retard és a causa del sistema de registre del Servei Interfederal de Mediació i Arbitratge, que és l'organisme que fa d'interlocutor entre les dues parts. Així i tot, ha preferit posposar aquesta convocatòria que afectava els aeroports de Palma i Eivissa. Finalment, per tant, aquestes aturades parcials començaran dilluns, amb 3 aturades diàries cada dilluns, dimecres i divendres. Sí que es manté l'altra vaga convocada pel mateix sindicat a una altra empresa, Menzies, que també proporciona serveis de handling a diverses companyies aèries. En aquest cas, són aturades de 24 hores demà i diumenge i també estan convocades tots els festius de Setmana Santa.
I el Consell de Govern aprovarà també avui el seu pla de xoc per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. La intenció de l'executiu és que siguin complementàries a les mesures estatals convalidades ahir pel Congrés dels Diputats. La presidenta Marga Proens ja ha avançat que inclouran tant rebaixes fiscals com ajudes directes i que l'objectiu és que vagin dirigides tant a sectors econòmics afectats com a les famílies que han de fer front a pujades de les hipoteques.
El pla de xoc del govern autonòmic s'aprovarà avui en el Consell de Govern i posteriorment la presidenta Proens es reunirà amb agents socials i econòmics per presentar-los les mesures. Serà a les 4 de l'hora baixa, a Can Oleo, amb l'assistència de representants de les patronals i els sindicats i dels consells insulars i els ajuntaments.
Les iniciatives del govern de Marga Proens per ajudar diferents sectors econòmics a les illes a pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà seran complementàries a les convalidades aquest dijous al Congrés dels Diputats.
Votos a favor 175, votos en contra 33, abstenciones 141. En conseqüència queda convalidado el Real Decreto.
Es destapava així la gran incògnita de la votació. El Partit Popular finalment s'ha abstingut.
El portaveu econòmic del partit, Juan Bravo, ha condicionat el sí al compromís del ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, de deflactar l'IRPF perquè els contribuents no perdin poder adquisitiu.
Resulta que en el año 2018 el que ganaba 14.000 euros pagaba 0 impuestos, señor Sánchez. Hoy, El que gana 17.000, que es la equiparación, ¿sabe cuánto paga? 745 euros. ¿Entienden por qué ha perdido poder adquisitivo, señor Sánchez? ¿Por qué, señora Montero, las familias pierden dinero? ¿Por qué pierden poder adquisitivo? De verdad, esto no lo van a arreglar.
Cuerpo no ha contestat directament, però és una mesura que es podria introduir, ha dit, més endavant, perquè el decret s'ha convalidat com a projecte de llei per unanimitat a la cambra. És a dir, que podria patir modificacions. La clau de fins on hi haurà canvis en el Congrés anirà en funció de la durada del conflicte, que, segons el ministre d'Economia, ja es considera el major xoc energètic de la història moderna. Tot i així, Cuerpo és optimista perquè creu que aquest govern ja ha elaborat un manual propi per fer front a la crisi, la denomina Marca Espanya.
Experiencia en gestión de crisis que hemos desarrollado, por desgracia, entre todos, y a la que hemos venido respondiendo desde la mayoría de esta Cámara con el despliegue de un escudo social que es receta y marca España. Una respuesta con características propias, como la rapidez en la protección, la focalización en los más afectados y expuestos y el dinamismo y flexibilidad para irse adaptando a la evolución de las distintas situaciones y circunstancias.
Junts ha complit amb el sí que havia promès perquè abans el PSOE, com també havia paraulat, ha votat a favor de la rebaixa de l'IVA als autònoms que facturin menys de 85.000 euros anuals.
I just enmig de la gestió dels efectes econòmics de la guerra, el govern central s'ha remodelat. Avui el nou vicepresident primer de l'executiu espanyol, Carlos Cuerpo, i el nou ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, prometen els càrrecs davant del rei. Això l'endemà de la darrera remodelació del gabinet de Pedro Sánchez, accelerada per la partida de María Jesús Montero per encapçalar la llista del PSOE a les eleccions d'Andalusia.
Tots dos assumeixen les carteres en un moment crucial per la recta final de la legislatura amb la gestió dels efectes econòmics de la guerra. Així, el fins ara només ministre d'Economia es converteix en mà dreta econòmica de Pedro Sánchez.
Carlos Cuerpo es, como muchos saben, uno de los economistas y servidores públicos más brillantes de nuestro país. Es doctor en economía, es funcionario, técnico comercial, economista del Estado, un profesional de dilatada experiencia que ha servido en distintos organismos europeos como la Comisión Europea, como la AIREF y también desde la Secretaría General del Tesoro.
Cuerpo haurà de fer tàndem amb Arcadi Espanya, nou ministre d'Hisenda que fins ara era el secretari d'Estat de Política Territorial, economista de carrera amb nombrosos càrrecs a l'administració.
És una persona, en conseqüència, recta, inteligente, comprometida, que darà continuïtat al bon hacer de María Jesús Montero. I que, estoy convencido, junto a Carlos Cuerpo, ayudará a mantener a España en la senda de transformación y responsabilidad fiscal y prosperidad por la que venimos avanzando desde hace ya casi 8 años.
Entre els reptes té la presentació d'uns pressupostos generals a l'Estat, prorrogats, i també haurà d'enllestir la reforma del finançament autonòmic que Montero deixa embastada.
I el màxim interlocutor a les Illes de Carlos Cuerpo i Arcadi Espanya és el vicepresident econòmic Antoni Costa, que ja els convida a parlar de l'agenda balear.
Costa assegura que les balears sempre estan disponibles per negociar i enumera les qüestions que la Moncloa té pendent d'executar a les illes, com el conveni de carreteres o el règim especial de les Illes Balears. Costa voldria que tant Cuerpo com Espanya atenguessin les reivindicacions de la gent de Balear.
Jo el que li desig, com no pot ser d'altra forma, és sort i encerts en el nou ministre d'Hisenda, també en el vicepresident, i que tinga un esperit un poquet més conciliador de lo que tenia l'anterior ministre d'Hisenda, de María Jesús Montero, no?
Hem arribat a les 7:18.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
El Congrés dels Diputats aplana el camí perquè Formentera tingui un senador propi.
Al haber superado los 3/5 de la votación de la Cámara,
queda aprobada la proposición de reforma del artículo 69.3 de la Constitución Española.
Així anunciava la presidenta del Congrés, Francina Armengol, l'aprovació de la quarta reforma constitucional de la democràcia, la proposició de llei perquè Formentera tingui senador, surt del Congrés i parteix cap al Senat per reafirmar-ho. D'aquesta manera, una vegada aprovat a la Cambra Alta, en les pròximes eleccions generals, Formentera ja podrà triar el seu propi senador, un fet que a efectes pràctics implicarà dos aspectes. D'una banda, les Balears tindran un senador més i de l'altra, si abans els vots de les dues illes anaven a una única urna, ara cadascú tindrà la seva. Amb el vistiplau dels diputats s'està una passa més a prop d'aconseguir aquesta representació. Elena Trinidad ha seguit el debat a la Cambra Baixa.
El Congrés dels Diputats ha aprovat la modificació de la Constitució espanyola perquè Formentera tingui un senador propi. Hi ha hagut 5 abstencions i només Vox ha votat en contra. Escoltam el seu diputat, Jorge Campos.
Que Formentera ja cuenta con un senador. Me parece que se olvidan. Compartido con Ibiza. Però ja estan representats.
Prèviament, el PSOE ha possibilitat, amb la seva abstenció, que el PP aprovés una esmena feta a la modificació referent a la terminologia del topònim Eivissa, perquè en la proposició ja aparegui en castellà. José Vicente Mariboso és el diputat popular i Milena Herrera, la socialista.
Respecto a la qüestió de fondo, la Constitució ja reconoce a Formentera com a circunscripció electoral al Senado perquè ja cuenta con un Consejo Insular Autónomo. Y lo que hemos planteado, pues no es más que un matiz.
Dicen ustedes que su enmienda es un matiz. Si era un matiz, bastaba con no presentarla. Pero les digo, nos vamos a abstener, porque no vamos a permitir que ese sea el precio para que Formentera quede sin senador.
Aquesta abstenció ha possibilitat l'aprovació de l'esmena dels populars i les esmenes presentades per Vox s'han rebutjat. Vicenç Vidal és diputat del grup plurinacional Sumar.
Votin que sí en aquesta reforma constitucional que el Parlament de les Illes Balears ens ha dit. Votin sí a Formentera i no li faltin el respecte com ha fet el diputat de Vox.
La modificació havia de comptar amb una majoria de 3/5. Ara el debat es traslladarà al Senat, on també haurà de ser aprovada per una majoria qualificada.
I el president del Consell de Formentera, Òscar Portas, també el senador per Eivissa i Formentera, Juanjo Ferrer, han qualificat d'històric que el Congrés hagi aprovat aquesta reforma de la Constitució.
Portas ha agraït els vots que han possibilitat que s'aprovi aquesta reforma.
Un dia històric de molta emoció, realment viure en directe dins el Congrés de Diputats com 312 diputats de diferents forces polítiques, sobretot les dues més importants d'Espanya, tant el Partit Popular com el Partit Socialista, votaven a favor, pues ha estat molt, molt emotiu.
L'actual senador ha assegurat que aquesta era la passa més important per aconseguir que finalment cada illa tingui la seva representació al Senat.
Cada una de les illes podrà tenir la seva representació pròpia en la cambra territorial, com havia de ser ja fa molts anys.
Gent per Formentera també ha celebrat l'aprovació, que diuen és una nova passa cap al ple reconeixement institucional de Formentera i cap a una major autonomia política.
Nova guerra per la feixina de Palma. El Ministeri de Memòria Democràtica ordena la seva retirada i l'Ajuntament la seva protecció. L'Estat inclou el monòlit en el catàleg d'elements contraris a la memòria democràtica i ordena que llevin una decisió que, més, ha arribat just minuts abans que Cort aprovés de manera definitiva la seva protecció patrimonial amb la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana, gràcies als vots del Partit Popular i de Vox.
El PSOE ha intentat que retirés aquest punt de l'ordre del dia, davant el gir de guió, però l'equip de govern municipal s'hi ha negat. Ara Cort anuncia que esgotarà totes les vies legals al seu abast per evitar-ne la retirada del monument franquista que es va protegir, que es va erigir, volen dir, el 1948 en memòria dels herois del creuer Baleares que durant la Guerra Civil varen bombardejar milers de refugiats que intentaven fugir de Màlaga cap a Almeria.
L'any 2010, per adaptar-lo, la Llei de Memòria Històrica es va decidir eliminar tota simbologia franquista. 7 anys més tard, el govern municipal progressista va iniciar els tràmits per intentar eliminar-ho del tot, però un recurs de l'associació Arca va aconseguir aturar-ho i va acabar amb la seva catalogació com a bé d'interès cultural amb l'aval dels tribunals.
Però tot i que semblava que sí, la darrera paraula no està escrita encara. Aquest dijous, el Ministeri de Memòria Democràtica d'EM ha conclòs, amb un informe vinculant, que el monument és part i exemple del culte al franquisme, rebutja que tingui cap valor artístic o patrimonial i ordena que es retiri d'allà on és ara. A partir d'aquest punt, tant el govern de Marga Proens com l'Ajuntament de Palma podran presentar un recurs d'alçada retirada contra aquesta resolució. Ara bé, si no s'executa la retirada del monòlit, s'obrirà un procediment sancionador per una infracció molt greu que pot comportar la imposició de multes.
I, de fet, això és el que farà l'Ajuntament, que promet presentar batalla judicial, i així ho ha anunciat el regidor d'Urbanisme.
Òscar Fidalgo garanteix que el consistori esgotarà totes les vies legals al seu abast. Ha lamentat així mateix que el govern de Pedro Sánchez faci servir dreceres per votar-se la llei quan diu no hi està d'acord.
Lamentar que el gobierno de España siempre acuda a atajos cuando no está de acuerdo con las resoluciones judiciales, en un momento en el que finalmente les tengo que decir que deberán ser los tribunales de justicia los que se pronuncien sobre este particular.
El PSOE ha celebrat la decisió del Ministeri. Cosmo Bonet, secretari d'Organització del PSIP, destaca que la retirada del monument compta amb el suport d'una comissió tècnica.
És la primera resolució d'aquest tipus que es firma. Perquè vegem fins a quin punt la societat civil de les Illes Balears, els tècnics que han valorat això, perquè la comissió que ha decidit això és una comissió tècnica, han cregut que era un monument que s'ha de ser retirat, i amb això acabaré. La resolució inclou el monument a dins el catàleg, com he dit, de simbologia contrària a la memòria democràtica, però també encomana la seva retirada.
I més per Palma, també considera positiva la inclusió del monument de s'afeixina al catàleg d'elements contraris a la memòria democràtica, tot i que la seva portaveu, Neus Trullol, lamenta que arribi massa tard.
Valorant positivament que l'Estat hagi inscrit s'afeixina com un element a eliminar de la ciutat, perquè és una simbologia franquista, però arriba tard. Des de Més per Mallorca ja fa més d'un any que estem demanant en el Partit Socialista que inclogués aquest element en el catàleg.
Molt diferent, de fet contrari, és l'opinió del portaveu de Vox, Fulgencio Coll, que ha carregat contra el govern de Pedro Sánchez.
És una falta de respecte a la justícia, és una imposició de la força, però en fi, un acte sanchista més. La protecció de la oficina és una cosa que s'ha mirat per els quatre costats. Tots els tribunals, incluido el Supremo, han dado la raó que debe mantenerse este monumento.
L'Associació Memòria de Mallorca considera que aquesta inclusió és una gran passa endavant després d'anys de reivindicacions. La presidenta de l'entitat, Maria Antònia Oliver, destaca que aquesta catalogació obre la possibilitat d'iniciar un nou procés judicial per avançar en la retirada definitiva del monòlit.
És una cosa que nosaltres teníem pensada. Si nosaltres demanàvem inclusió constantment i donaven tanta importància que estàs inclòs dins la llei estatal, és perquè el procés el tenien tancat judicialment, però aquí, amb aquest nou element, amb la llei de memòria democràtica estatal ja aprovada i amb la inclusió en el cens de simbologia franquista, veiem que teníem nous elements per poder iniciar un nou procés judicial.
I l'entitat proteccionista Arca no li veu, però recorregut aquesta nova via judicial, ho explica el seu portaveu, Pere Ollés.
No té cap efecte pràctic ningú, perquè realment la feixina ja és un monument declarat per l'Ajuntament, per el Consell, per els tribunals. Per tant, no té virtualitat pràctica.
I són ara les 7:27, moment per fer un cop d'ull a les portades editades a les Balears. Avui es parlen de molta gestió de conflictes d'interessos a les primeres planes.
Última hora, obre amb el més clar, segurament. N'estàvem parlant just ara mateix i ho expressa d'aquesta manera. Diu, el govern central ordena retirar el monòlit de s'afeixina el mateix dia en què Cort diu que s'ha de protegir. Diari de Mallorca matisa i no ho posa en mans de l'Ajuntament, sinó dels partits que hi comanden, Partit Popular i Vox. Més conflictes de gestió trobam els digitals. A l'Ara Balears, per exemple, que diu que el govern vol ofegar l'òrgan consultiu de la comunitat pel que fa a educació. OK Baleares, per la seva banda, dona la culpa que no s'hagi pogut cercar la mare que va llançar el seu nadó al FEMS i que va ser jutjada aquesta setmana i que es troba en crida i cerca d'ençà de la lectura de la sentència per manca de policia, es diu. I Mallorca Diario pot ser relacionat, en certa manera, destaca que una pujada d'accidents amb patinet elèctric, sobretot a les capitals. Més conflictes també trobam al Menorca, que diu que els ajuntaments de Ciutadella i de Maó exigeixen al govern 3,5 milions d'euros aproximadament que havien d'invertir en 12 escoles allà. L'única banda on trobam sintonia és a les Pitiuses, i també n'han parlat en l'informatiu avui, on tots dos diaris, Diario de Ibiza i Periódico de Ibiza, destaquen la llum verd del Congrés perquè Formentera tingui un senador propi.
I la premsa estatal avui se centra en la política interna perquè hi ha moltes novetats.
Això sí, i com sempre, la guerra de l'Iran planejant damunt totes les portades, present en totes, això sí, no, en cap d'elles és destacat, és tema gros. La més destacada, dèiem, idò, és la que du El País a la portada. Diu que Sánchez impulsa Carlos Cuerpo com a nou pilar del seu govern. La fotografia la trobam a les quatre portades més importants de l'Estat, totes elles, la de Carlos Cuerpo, abraçant precisament a la... María Jesús Montero, que és precisament la persona a qui substitueix. A baix, això sí, El País diu que la justícia dels Estats Units rebutja desestimar el cas Maduro. El Mundo destaca el mateix tema, però diu que el president del govern s'ho juga tota la tecnocràcia. En aquest cas, diu, per referir-se al ministre, i assegura que es perdona un paper més important a l'economia, tot i que empra la paraula esprema. I a baix diu que l'Iran adverteix als Estats Units que convertirà l'illa de Jarc en un banc de sang. ABC, també amb el tema de Cuerpo, fa més sang precisament. Diu que Sánchez premia l'ortodoxia i arracona la sòcia de sumari Yolanda Díaz. La Vanguardia només posa la fotografia, destaca un tema més important, que el govern salva la rebaixa les benzineres.
I són ara les 7:30, repassam els principals titulars dels aeroports de les illes. Han programat 10.000 vols des d'avui fins que acabin les festes de Setmana Santa. Són un 14% manco que l'any passat. Moltes comunitats autònomes comencen avui divendres l'aturada escolar de Pasqua i això es notarà ja amb les arribades de turistes a les illes.
Una jornada en què justament a l'aeroport de Palma reobre de manera parcial el mòdul D on normalment operen les connexions en la península. Estava tancat des del mes de novembre i si fa una reforma del sostre. Tot d'una la segona hora de l'informatiu i tornarem a ser en directe. Avui allà també s'ha iniciat una vaga convocada a l'empresa... S'havia d'iniciar, volíem dir. Una vaga convocada per l'empresa Groundforce que s'encarrega dels serveis de terra, una aturada que finalment s'ha posposat fins la setmana que ve.
I el Consell de Govern aprovarà avui el seu pla de xoc per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
La presidenta Marga Proen ja ha avançat que inclourà tant rebaixes fiscals com ajudes directes. La intenció de l'executiu és que siguin complementàries a les mesures estatals convalidades ahir pel Congrés dels Diputats.
I just en plena gestió dels efectes econòmics de la guerra, avui el nou vicepresident primer del govern espanyol, Carlos Cuerpo, i el nou ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, prometen els càrrecs davant el rei.
Tot això l'endemà de la darrera remodelació que va anunciar el president Pedro Sánchez.
Estoy convencido, junto a Carlos Cuerpo, ayudará a mantener a España en la senda de transformación y responsabilidad fiscal y prosperidad por la que venimos avanzando desde hace ya casi 8 años.
Un canvi accelerat per la partida de María Jesús Montero per encapçalar la llista del PSOE a les eleccions d'Andalusia.
El vicepresident del govern i conseller d'Economia, Antoni Costa, ha valorat els canvis i convida Cuerpo i Espanya a atendre les reivindicacions de la gent de Balear.
Jo el que li desig, com no pot ser d'altra forma, és sort i encerts en el nou ministre d'Hisenda, també en el vicepresident, i que tinga un esperit un poquet més conciliador de lo que tenia l'anterior ministre d'Hisenda, en María Jesús Montero, no?
I d'altra banda, el Congrés dels Diputats dona llum verda perquè Formentera tingui un senador propi.
Al haber superado los 3/5 de la votación de la Cámara, queda aprobada la proposición de reforma del artículo 69.3 de la Constitución Española.
Així anunciava la presidenta del Congrés, Francina Armengol, l'aprovació de la quarta reforma constitucional de la democràcia.
Només Vox ja ha votat en contra i 5 diputats s'hi han abstingut. La proposició de llei perquè Formentera tingui el senador surt del Congrés i parteix al Senat, que haurà de votar també. D'aquesta vegada, una vegada aprovat a la Cambra Alta en les pròximes eleccions generals, Formentera ja podrà triar senador.
I nova guerra per Safaxina de Palma. El Ministeri de Memòria Democràtica ordena la seva retirada i l'Ajuntament la seva protecció.
L'Estat inclou el monòlit en el catàleg d'elements contraris a la memòria democràtica i ordena que el llevin, una decisió que ha arribat uns minuts abans que Cort aprovés definitivament la seva protecció patrimonial amb la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana gràcies al vot de PP i Vox.
I pel que fa al temps, hi ha avisos taronges per mala mar al nord i al nord-est de Mallorca i a l'illa de Menorca. Allà els ports han hagut de tancar a causa del fort onatge. Pedro Roger, bon dia. Quin temps tindrem aquest divendres?
Bon dia, així és. Avui tornem a esperar una jornada que ens vendrà marcada pel vent i també per l'onatge. Quant al vent, esperem que sigui sobretot en el sector de Menorca, que aquest torni a bufar amb força de tramuntana, mentre que la resta de l'arxipèlag no esperem que aquest es faci notar tant. Això sí, al nord de totes les illes, l'onatge tornarà a ser ben intens, però serà sobretot en el sector de Menorca, concretament al nord d'aquesta illa, on tinguem la situació marítima més complicada, que s'allargarà durant tota la jornada. D'altra banda, de quant al cel, tot i que tindrem més ullades de sol que ahir, esperant que els núvols tornin a tenir una presència important, que de forma puntual fins i tot ens podran deixar qualque gota. Això sí, no esperem un episodi de precipitacions que sigui important. I tot això estarà acompanyat per una temperatura que no variarà gaire respecte d'ahir, esperant que la màxima torni a girar aproximadament entre els 12 i els 17 graus. I que passarà amb vista el cap de setmana. Tot i que dissabte no acabarà de fer net, serà una petita treva, ja que serà a partir de diumenge que la inestabilitat torni a arribar de valent. Serà una jornada en què tornarem a tenir un vent fort de tramuntana, onatge molt intens al nord, una temperatura baixa i tot això acompanyat també per unes pluges bastant més importants que les que han tingut aquests dies. Ara mateix tenim a Menorca 11 graus a Cala Morell i 11 també a Sant Lluís. A les Pitiuses, 9 graus a Sant Llorenç i 10 a Sant Antoni. I a Mallorca, 9 graus a Lloret, 10 a Palma i 12 a Alcúdia.
Informatiu Matí. Esports. I ens atam la informació dels esports quan són les 7:35. L'Illes Balears Palma Futsal tornarà avui a Son Mos per disputar un partit de Lliga. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El conjunt en mallorquí rebrà a les 8:30 del vespre la visita de l'Alzira, penúltim classificat en el que serà el partit de retrobament amb la seva afició. El Palma du sense jugar al Palau d'Esports de Son Mos des del passat 14 de febrer i cercarà amb una victòria desfer-se de l'eliminació a la Copa d'Espanya. El partit d'avui és el primer dels tres consecutius que afronta el Palma Son Mos en tan sols una setmana. Es l'entrenador del Palma, Antonio Vadillo.
Cuando quedan pocas jornadas, como en este caso ya, todos los partidos se convierten en finales, porque todos los equipos se juegan algo y tenemos que estar 100% convencidos de que va a ser un partido difícil, de que no se pueden llevar los tres puntos y de que tenemos que ganar para también seguir escalando en la clasificación.
Era el jugador del Palma, Manolo Piqueras. El Palma Futsal, Alzira, recordant que ho podreu seguir en directe, serà avui a les 8:30 del vespre a IB3 Ràdio. En futbol, el Real Mallorca continua preparant el partit de dia 4 d'abril contra el Real Madrid a Son Mos i avui farà el darrer entrenament de la setmana per a descansar el cap de setmana. El porter Leo Román ha parlat a IB3 de la situació de l'equip i també del seu rendiment personal.
Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer para permanecer en la categoría. Tenemos que ganar partidos y dependemos de nosotros mismos. No estoy todavía en mi mejor nivel, soy consciente de eso. Creo que estoy dando pasos hacia adelante, pero bueno, me queda mucho que mejorar, mucho que trabajar.
I Vedat Muriqi, amb la seva selecció de Kosovo, cercarà una plaça pel Mundial a la final de la repesca després de guanyar l'Eslovàquia de Martin Valiant per 3-4 a la semifinal. Tots dos jugadors mallorquinistes varen ser titulars i el central eslovac va fer el primer gol del partit per la seva selecció. El davanter, que no va marcar, s'enfrontarà ara a Turquia en una de les finals. Serà el pròxim dimarts. I pel que fa a la resta d'internacionals, Johan Mojica amb Colòmbia ha jugat 62 minuts aquesta matinada en el partit amistós contra Croàcia, amb victòria de la selecció croata per 1-2. Jan Virgili amb Espanya sub-21 disputarà avui hora baixa contra Xipre un partit de classificació a l'europeu. I Samu Costa amb Portugal jugarà diumenge contra la selecció mexicana de Javier Aguirre i Toni Amor. I un punt més a la primera divisió, perquè l'Elx ha renovat el mallorquí Pedro Vigues fins 2027. La selecció espanyola absoluta de futbol disputarà avui a les 9 del vespre contra Sèrbia, a l'estadi de la Ceràmica, el penúltim amistós abans del Mundial. Sentim el que deia el seleccionador Luis de la Fuente.
Al igual que hay otras grandes selecciones, he comentado en más ocasiones que quizás sea, en mi opinión, el Mundial en la historia que más candidatos a poder disputar el título como no ha habido nunca antes.
En bàsquet, a la Lliga Challenge, l'Azul Marino continua el seu camí cap a l'ascens. Només resten 5 jornades per acabar la Lliga i el conjunt mallorquí amb un partit menys. El segon, a només 2 punts del líder, el Celta. L'entrenador Alberto Antuña ha parlat del partit de demà Son Mos contra el Zamora.
Hay que poner la
nacionalista. Que independientemente contra quién juguemos, hay que ir a morir, hay que sacarlo por lo civil o lo criminal, de uno, de 30 o en la prórroga. Pero hay que dejar todo lo que nos queda ya este mes.
I a la primera FEB, l'Èstia de Menorca ha anunciat el fitxatge de l'exterior noruec Tobias Rotegard per al resta de temporada. En ciclisme, a la quarta etapa de la Volta a Catalunya, Enric Mas va creuar la línia de meta amb els favorits, en què el guanyador va ser el britànic Ethan Vernon. L'artenenc se situa ara a la posició 31 de la general, a 26 segons del líder, el francès Dorian Godon. Avui es disputarà la cinquena etapa amb 155 quilòmetres, amb sortida a la Seu d'Urgell i arribada a la Molina Coll del Pall. Els premis Cornelius Atticus, l'exatleta Pons Bové i a títol pòstum Josefina Áviles han estat guardonats amb el màxim reconeixement esportiu que atorga el govern. A l'acte, celebrat es Baluart, es va donar reconeixement a la seva destacada trajectòria esportiva i a la seva contribució a l'esport de les Illes. I acabam parlant de Carolina Marín, perquè ahir migdia va anunciar la seva retirada. La millor jugadora espanyola de bàdminton de la història diu adeu per a prioritzar el seu benestar físic. Entre altres èxits, va aconseguir l'or als Jocs Olímpics de Rio, ha estat 3 vegades campiona del món i 7 d'Europa.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xeixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas. Cor, que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres, a la 1 del migdia.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són ara les 7:42, anem en directe fins al campus de la UIB. I és que en aquest punt, a partir de les 9:30 del matí, s'espera que els primers futurs universitaris hi arribin per conèixer l'oferta d'estudis de grau, als serveis i les instal·lacions. La previsió és que més de 4.500 estudiants visitin les jornades de portes obertes de la Universitat de les Illes Balears. Allà hi ha na Caterina Bany. Caterina, bon dia.
Bon dia, Maria Antònia. De fet, aquestes jornades de portes obertes seran avui a 2 edificis diferents, Guillem Cifra de Colònia i també al Jovellanos. Ara mateix hem de dir que hi ha molt poc moviment, encara les aules estan, òbviament, tancades, no hi ha alumnes, però heu de pensar que avui és un dia molt i molt important per centenars de joves que volen fer-se amb alguna de les places que s'oferten en aquests moments per part de la UIB de cara ja al pròxim curs escolar. Avui, de fet, un equip de la universitat els ajudarà a prendre decisions o a fer-se una idea sobre el seu futur acadèmic, unes decisions que, val a dir, són molt difícils per aquells perquè poden condicionar, de fet, el futur laboral. Avui aquí, de fet, hi arriben també alumnes de segon de batxillerat, majoritàriament, i també de cicles formatius de grau superior de 68 centres educatius de tot Mallorca, però també ens arriben estudiants de Menorca, d'Eivissa i de Formentera. De tot plegat en parlam amb la vicerectora d'Estudiants, Cristina Moreno. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia a vosaltres i gràcies per venir.
Pregunta obligada, perquè l'audiència se'n pugui fer una idea. Quants estudis ofertareu de grau, ofertareu de cara a l'any que ve?
Sí. Bueno, l'oferta general d'estudis de grau, entre graus simples, anem a dir-ho així, i dobles graus, i també graus que s'ofereixen a Mallorca o a Menorca i Eivissa, és aproximadament d'uns 40 títols possibles.
Per tant, 40 titulacions molt, molt diferents. De cara a l'any que ve també n'estrenau de nous.
Sí, tenim la sort de que l'any que ve posarem en marxa el grau de Ciències de la Mà i el doble grau de Matemàtiques i Física.
Per tant, doble grau, també aquest important, darrerament, de fet, pugen els alumnes que volen cursar aquests dobles graus. Docents i també els mateixos estudiants universitaris presentaran avui algun dels detalls d'aquests estudis. Quines recomanacions pràctiques faríeu avui per a tots aquells que venguin?
Sí. Bueno, en principi, tots els alumnes rebran com una espècie de mapa on poden veure quines són les xerrades dels diferents estudis que se fan i on se fan. Aleshores, jo els diria que se marquin, no?, aquelles que els interessen més. En base, jo diria dues raons. Primer, el que els hi fa més ganes del món, motivats, que pensin, jo seria feliç si estudiés això, i després també qüestions pràctiques de si són capaços de dur a terme aquests estudis per temes de logística.
Per tant, aquest jo seria feliç, escoltar-se el cor, el batec, l'intuïció, allò que mos diu, a part del futur laboral que puguin tenir, perquè el futur laboral barata molt amb els anys, és així, no? Sabem que genera molts dubtes la tria del batxillerat, també, no?, abans de començar aquest primer, perquè després pot condicionar la carrera que triarem. També algun consells pràctics?
Sobre
el triatge del batxillerat, perquè n'hi ha que diuen, no sé si fer el de ciències perquè he de triar un grau...
Bueno, jo, a veure, els alumnes aquest pensament ja l'han fet en principi quan varen triar primer de batxiller. És un pensament que s'ha de fer a 2 anys vista. No? Aquí el més important és haver triat les assignatures que tenen més ponderació de cara a la prova d'admissió de la selectivitat.
Per tant, amb aquestes paraules tan importants, aquests consells que ens ha donat Cristina Moreno, que ella és la vicerectora d'Estudiants de la Universitat, moltes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres per venir.
I aquí, companys, ho deixam, aquesta primera connexió a punt ja de les portes obertes aquí a la Universitat de les Illes. Heu de saber que el Consell Social de l'UIB, a més, financia íntegrament el desplaçament de Palma d'un total de 75 alumnes de primer de batxillerat, tant de les Illes, de Menorca, d'Eivissa i també de Formentera, perquè puguin ser aquí en aquesta jornada tan important.
Gràcies, Caterina, en directe de les de la Universitat de les Illes Balears, al campus a Palma. I encara de l'educació, el sindicat Estei denuncia que 7 de cada 10 escoletes de 0 a 3 anys de les Illes són de gestió privada, un fet que repercuteix en les condicions laborals de les treballadores, que són més precàries que aquelles que fan feina a centres de titularitat municipal o de la Conselleria d'Educació. Davant d'aquesta situació, l'Estei reclama un conveni autonòmic que afecti a tot el personal del primer cicle d'educació infantil.
La responsable d'educació de 0 a 3 anys a l'Estei, Maria Camps, ha explicat que amb la gratuïtat del cicle 0 a 3 anys molts ajuntaments s'ha deixat la gestió de les escoletes a educació, però la conselleria no assumirà aquest personal que en algun cas es diu Camps. Fa dècades que treballen a les escoletes. Camps reclama que el departament d'Antoni Vera no assumeixi el personal.
Que han currat en el cicle 0-3 durant dècades i dècades, que s'hi han deixat sa pell per aixecar una educació que a priori no estava ni contemplada, que l'han construïda de vell nou des de zero, ara queden fora de sa solució. O sigui, sa equació deixa de banda ses professionals que han fet feina dins aquests centres durant 40 anys.
Per la seva banda, el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha assenyalat que el pròxim mes de juny ja estarà enllestit l'esborrany que ha de regular precisament els menjadors escolars en l'etapa educativa de 0 a 3 anys.
D'un acord de taules salarials actualitzades a la realitat de les Illes Balears, perquè les taules salarials que hi havia eren sense conveni nacional, que no eren, que eren molt més baixes i que no eren sous que estiguessin adequats a la realitat econòmica i social de les Illes Balears.
I encara un apunt més de l'educació. Per primera vegada, el primer cicle d'educació infantil de 0 a 3 anys tindrà el mateix calendari que la resta d'ensenyaments. El pròxim curs començarà dia 10 de setembre i acabarà dia 10 de juny.
El curs 26-27 tindrà un total de 176 dies lectius. Estableix el 26 de febrer com a festa escolar unificada. Les vacances de Nadal seran del 23 de desembre, dia 6 de gener, i les de Setmana Santa, del 25 de març al 4 d'abril.
I de la crònica laboral, avui fan vaga els treballadors de CaixaBank, denuncien que la situació que viu la plantilla és insostenible i per això demanen l'eliminació de la pressió comercial, tolerància zero amb les males pràctiques dels directius i un repartiment just de la riquesa que generen.
Una aturada, per cert, que fan coincidir en la Junta General d'Accionistes, on està previst que el conseller delegat de l'entitat bancària demani un increment del 20% de la seva retribució. Amb tot, el sindicat denuncien que després d'haver-se mobilitzat enguany fins en dues ocasions, l'entitat bancària no ha plantejat mesures per abordar els problemes que afecten a la plantilla. Joan Torrents és el portaveu de la Unió Obrera Balear.
En moments d'empresa, en lloc d'escoltar i de saber-se per arribar a acords, el que ha fet ha estat optar pel conflicte, s'ha negat a assumir compromisos concrets, ha tingut oportunitats per rectificar durant aquestes mediacions que ha hagut a Madrid i no ho ha fet. Per tant, si ha optat per obrir decisions i per arribar a conflicte cap a la plantilla, la plantilla ha seguit en mobilització.
També avui la vaga de metges centrarà el Consell Interterritorial de Salut l'endemà que s'hagi reprès el diàleg entre els sindicats i el ministeri que dirigeix Mònica García per l'Estatut Marc. Les comunitats autònomes, entre les quals les Balears, traslladaran a Sanitat els perjudicis per la suspensió de prop de 700 intervencions quirúrgiques i de més de 33.000 consultes després de dos mesos aturades.
El president del sindicat de metges, Miguel Lázaro, admet que, tot i l'acostament de postures, queden moltes demandes per posar damunt la taula.
La huelga médica ha tenido un impacto muy importante desde el punto de vista de compromiso por parte de los médicos y esto ha ejercido una gran presión política sobre la ministra porque, bueno, yo creo que los números son demoledores, ¿no? Con la lista de espera que había en España, que haya habido 1 millón de suspensión.
Les demandes del Gremi de Metges passen com a punt claus per les millores en la jubilació o en la classificació professional.
I la setmana que ve serà clau per molt de veïnats de Cala Sant Esteve, El Fonduco i Cala Figuera a Menorca perquè puguin tornar a casa seva. S'estan fent diferents intervencions a aquests tres punts i l'Ajuntament ja disposa de nous informes tècnics. Entre avui divendres i dilluns, alguns veïns del Fonduco rebran notificacions que els permetran tornar a casa. L'Ajuntament ja disposa dels informes dels geòlegs que van carregar per a cada habitatge i si aquests no dictaminen la necessitat de fer cap intervenció més, s'autoritzarà la tornada.
Això sí, no podran accedir al Fonduco pel vial de 550 metres. El camí pertany a autoritat portuària, però els terrenys de dalt, on hi ha el penya-segat, són privats. La propietat no hi vol intervenir, però està disposada a cedir-los a autoritat portuària perquè siguin ells qui adquireixin l'obligació de fer les feines. Autoritat portuària ara ho té en procés de viabilitat econòmica i fins a finals d'abril no tindran una resposta.
És un procediment lento perquè se trata de perforar la pedra, injectar-li ja un ciment d'expansió i fa rotures per poder controlar el tamà i poder manejar i retirar la pedra que vagi caiguent.
Eren les paraules de Lluís Camps, que és el balde d'Es Castell, allà on pertanyen aquestes concentracions d'habitatges. Si finalment accepten la recepció, encara passaran mesos de tràmits fins que puguin començar les feines. Els veïnats autoritzats podran accedir a casa seva a peu des de dalt del penya-segat. Els veïnats que resideixen a 12 apartaments de Cala Figuera també s'espera que tornin a casa entre dimarts i dimecres de la setmana que ve, quan acabin les feines de retirada de la roca de 78 tones, recordem-ho, que es va detectar mentre feien feines de manteniment al penya-segat.
Situacions que no fa falta fer res o només retirar vegetació o qualque pedra suelta de petita dimensió i si és que ja impliquen una actuació molt més severa, doncs aquí tenen que anar acompanyat d'un tècnic que pugui garantejar la seguretat de l'actuació, de l'execució d'aquesta anomalia i se pugui donar la seguretat a les persones que resideixen en aquell habitatge.
I pel que fa a Cala Sant Esteve, l'actuació se centra en la parcel·la privada on també s'està retirant una roca. Aquesta intervenció competició s'havia pausat per falta de maquinària més potent, però es reprendrà aquest divendres. Si es compleixen les estimacions, dilluns o dimarts es podria reobrir el vial que permetria la tornada dels veïns a 45 cases. Això sí, encara queden 12 habitatges a dues zones sensibles on s'hauran de fer més intervencions.
També a Menorca continua el temporal marítim. L'EMET ha activat per avui a vista taronja tant a les costes d'aquesta illa com del nord de Mallorca. Els ports de Mó i de Ciutadella continuen tancats.
Això ha fet cancel·lar les connexions amb vaixell amb aquesta illa just quan comencen els viatges de Setmana Santa, precisament. Pel que fa als registres, la boia de Mó ha marcat una onada de 9,4 metres, un fort onatge que s'espera que es tornin a repetir aquest divendres. A banda, també hi ha hagut algunes incidències petites, com ara d'intervenció de la policia local de Mó, que ha hagut d'actuar al carrer d'Esmercadal perquè el cablejat elèctric s'havia despenjat. A Ciutadella, els bombers han hagut d'actuar a la ME24 per tallar branques que estaven ferint el cablejat elèctric.
I de l'exterior s'agreuja la inestabilitat econòmica mundial per les declaracions del president dels Estats Units, Donald Trump, en relació a la guerra a l'Orient Mitjà. El barril de petroli Brent ha baixat un 0,33% fins a situar-se en els prop de $102, després que el mandatari ha ampliat 10 dies més el termini perquè l'Iran reobri l'estret d'Hormuz, de manera que amenaça que si dia 6 d'abril, a les 8 del capvespre, hora de Washington, no s'hi pot circular, les forces estatunidenques destruiran les centrals elèctriques iranianes.
En un missatge de Truth Social, el republicà ha explicat que s'amplia el termini a petició del govern de l'Iran, que ha insistit en que les conversacions entre ells progressen molt bé.
Begging to make a deal. We'll see if we can make the right deal.
De fet, Trump ha assegurat que l'Iran ha estat desesperat per un acord. El sentíem ara. En paral·lel, el ministre iranià d'Exteriors ha defensat el bloqueig d'Hormuz davant el secretari general de la ONU, Antonio Guterres. A tot això, i quan continuen els atacs creuats, Israel ha anunciat la mort del comandant de l'armada de la Guàrdia Revolucionària.
El conflicte també esquitxa les relacions internacionals.
Trump ha tornat a carregar contra els aliats de l'OTAN i ha dit que ha estat decebut amb l'Aliança Atlàntica.
One thing we're very disappointed, I'll say it publicly, we're very disappointed with NATO.
Afirma que no han fet res, assegura que mai ho oblidarà. De part seva, el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha dit entendre la frustració de Donald Trump.
About the Europeans needing to take time to react to his request.
Però recorda que els europeus necessitaven temps per reaccionar, ja que els Estats Units no el varen avisar que atacarien l'Iran. Ara bé, Rutte ha justificat la decisió de Trump dient que si no va comunicar la decisió era per mantenir la campanya en secret i evitar possibles filtracions.
I Noelia Castillo ha rebut l'eutanàsia. Després d'una llarga batalla judicial, la jove catalana va sol·licitar acollir-se al decret de mort digna, tot i l'oposició del seu pare, que amb el suport del col·lectiu Abogados Cristianos han allargat un any i mig aquest procés.
La jove va patir una violació grupal quan era adolescent que li va deixar unes gravíssimes seqüeles físiques i emocionals que la varen dur a intentar suïcidar-se, un episodi del qual va sobreviure, però amb paraplegia. Per part del govern central, la ministra d'Habitatge i Agent Urbana, Isabel Rodríguez, ha assegurat que respecta la voluntat de Castillo.
Yo creo que aquí lo que importa poco no es la posición ni de esas organizaciones sociales ni del gobierno. Estamos en un estado democrático, hay una ley que le da este derecho, es su voluntad, su deseo, su derecho, y por tanto yo lo único que puedo hacer es respetarla.
I la Junta Electoral Central suspèn l'ús del DNI digital en les eleccions andaluses després de sol·licitar-ho al Partit Popular.
Aquesta mesura s'adoptarà fins que es garanteixi que el control de la verificació de la identitat dels electors per aquests sistemes és prou segura.
I Vox ha obert un expedient a qui vassa el seu portaveu parlamentari, Iván Espinosa de los Monteros, per expulsar-lo del partit, ho ha confirmat ell mateix a les xarxes socials.
Espinosa de los Monteros afirma que el partit li va comunicar l'obertura de l'expedient el mateix dia que Juanma Moreno va convocar eleccions autonòmiques a Andalusia. A les darreres setmanes, exdiputats i altres exdirigents crítics amb Santiago Abascal, com per exemple Javier Ortega Smith, havien llançat un manifest a fi de reclamar la celebració d'un congrés obert a tots els afiliats per debatre sobre el projecte polític de Vox.
I encara un apunt més. El ministre d'Exteriors ha visitat Algèria per incidir en la cooperació en matèria energètica en el context del conflicte a l'Orient Mitjà. José Manuel Álvarez ha confirmat inversions en noves energies com l'hidrogen verd del país nord-africà, qui és el més important proveïdor del gas d'Espanya.
Desde luego yo le he trasladado al presidente Tebboune, al ministro de Energía, también a mi homólogo, ese papel que reconocemos a Argelia de suministrador fiable y constante.
Són ara les 7:58 minuts, anem amb la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. I detrás, ràdio.
Thank you.
I el Teatre Principal de Palma ha commemorat el Dia Mundial del Teatre, que és avui, amb un acte d'homenatge a 14 figures destacades de l'escena cultural mallorquina. Un acte que es va fer a nit i que s'ha dedicat una, a la qual s'ha dedicat una butaca de la Sala Gran com a reconeixement públic a la seva trajectòria i aportació al teatre i a la música de l'illa.
Jo no sabia, jo també m'adonaries manuals de geografia.
L'acte impulsat pel Consell de Mallorca va comptar amb la presència del seu president, Llorenç Galmés, la consellera de Cultura, Antònia Roca, i familiars i representants del sector cultural. Durant la cerimònia es van col·locar plaques al nom dels homenatjats, tot desapareguts, entre ells l'actriu Paquita Bové, també Joan Pere Zuazaga, actor, els escriptors i dramaturgs Martí Maiol i Llorenç Moyà, o el poeta i també dramaturg, recordem, Blai Bonet. Un acte viscut amb molta emoció perquè, com recordaven els familiars, eren tots ells apassionats dels escenaris. Xurri García és la fillola de Paquita Bové.
Ella seria... He de dir que ella era molt discreta, no li agradaven els reconeixements públics. Ella deia que el millor que podria haver era el públic, que vengués anar pel carrer i que el públic l'aturàs i m'ha agradat molt. Això era el que a ella li encantava. Seien del poble, però troca... un reconeixement com aquest és molt important i m'encantada.
La jornada es va tancar l'estrena de L'Enemic, interpretada per Toni Gomila.